espacial. Una aventura molt animal, cada una amb una habilitat, per això han estat criats.
Anem ràpidament cap a Sant Salvador de Guardiola, al refugi del Cau del Bosc, el refugi al Cau del Bosc, on allà hi ha la nostra unitat mòbil del programa amb el José Antonio Muñoz, la Marta Cristià, per parlar d'un projecte molt interessant, molt bonic i també molt necessari, que gràcies a les xarxes socials, a la part altruista de les xarxes, ha pogut tirar endavant. Marta Cristià, ja t'hem vist amb l'Eura, eh? Ja està tot viralitzat a través de les xarxes. Ves que, a més, hi ha com animals de diversos tipus, és a dir, no és allò un lloc on tot siguin gossos, tot gats, no? Has vist no. Com molts animals diferents, no?
Clar, és que aquesta és una de les peculiaritats d'aquest refugi, i que n'hi ha molt pocs, no només a Catalunya, sinó a tot l'estat espanyol, que és un refugi d'animals de granja. I com us deia, tenen, per exemple, porcs vietnamites, també tenen senglars, també tenen cerdolís, que és com la barreja entre el vietnamita i el senglar, tenen cavalls, tenen conills, gallines... Vaja, en tenen uns 80 d'animals. En només un any de vida n'han rescatat més de 100. I treballen precisament per això, doncs els hi arriben animals, per exemple, abandonats o decomissats per maltracte, ells els rehabiliten i llavors els preparen per donar en adopció o en alguns casos perquè es quedin ja a viure tota la vida amb ells. I m'ha ensenyat tot això i m'ho ha explicat tot amb una passió increïble l'Eric Martínez, que és un dels cofundadors d'aquest refugi. Hola, Eric, moltes gràcies per convidar-nos.
Tardeu vosaltres per venir.
Hola, Eric. Escolta, la Marta abans ens ha començat a explicar que tot va començar amb un perfil a Instagram per donar gatets, però crec que el veritable causant de tot plegat és un altre. Qui és el Morrison?
Bueno, el Morrison és un porquet que ens corre per aquí, un porquet vietnamita que va arribar quan tot es va iniciar, inclús abans del perfil dels gatets, que el van abandonar. Li van posar una samarreta blanca, que posava soy Albano el Kosovari, como de todo, i el van tirar un jardí d'una casa particular. A la seva sort.
Llavors, clar, o sigui, ells a partir del Morrison, doncs imagina't, els hi va canviar doncs, la perspectiva de la vida, de l'alimentació, del paper dels animals en la nostra societat...
Tot plegat.
Tot plegat.
Sí, sí, realment va ser un canvi de paradigma molt gran perquè veus això, veus, realment és un animal, té sentiments i tot el que comporta i la intel·ligència que inclús ell mateix té.
I quan el Morrison ja va aparèixer a les vostres vides, a sobre va aparèixer també doncs, tota una població de gats a prop de casa vostra que no cuidava ningú.
Exacte, tenim una colònia de gats ferals que hi havia aquí a prop i bueno, van començar a criar i com no estan castrats, doncs, vàrem haver de buscar una sortida per aquests animals, no? La millor que podien tenir. I vam decidir que era poder-los donar en adopció a persones realment responsables i que se'n poguessin fer càrrec. I així va néixer en si el que vindria a ser el refugi.
I aquí és on les xarxes van arribar a les vostres vides també, a les vides d'aquests animals, i és el que ha fet que el projecte hagi anat a parar una mica cap aquí. Explica'ns com va anar això concretament.
Sí, exactament. Nosaltres érem una mica uns ignorants de les xarxes socials, no? El típic nivell usuari, i realment vam veure la necessitat d'aconseguir difusió per poder donar casa a aquests gatets, no? I a partir d'aquí pues, tot va anar creixent, vam començar a tenir seguidors i vam dir, hosti, pues, si realment això funciona, pues, podem ajudar molts més animals. I és quan van començar a arribar pues, totes les espècies que avui dia tenim.
Clar, més quan veu obrir el perfil pels gats, la gent ja veia que teníeu el Morrison. I llavors es va començar a interessar, en plan, ostres, teniu un perfil vietnamita? Ah, doncs aquí n'hi ha un que no el cuida, no? Oh.
Exacte. Llavors ens van començar a arribar casos pues, de rescat, llavors ja vam començar a col·laborar amb FADA, també, amb una altra associació que és la Pas de Sant Cugat, i entre tots pues, vam intentar anar fent tot el possible per millorar la vida d'aquests animals.
De fet, fins i tot, també és com us ha agafat en pandèmia, perquè, com hem dit, vau començar el maig passat. Totes les gestions per convertir-vos en un refugi amb la Generalitat han sigut online, també, que heu hagut d'aprendre tot de tràmits digitals dels que no en teníeu ni idea, tampoc.
Sí, exactament. Si dèiem que érem uns ignorants a les xarxes socials, ja no t'explico com el tràmit online amb l'administració. Realment va ser complicat, però sí que hi ha moltíssimes formes i al final, amb la pràctica, va ser fàcil i tots els tràmits van ser online a través de certificats digitals i tot, i ens va realment poder crear un refugi en plena pandèmia.
Va, anem a la
xarxa. És a dir, que ho vau poder fer sense moure's, no? És a dir, que ho vau poder fer tota la burocràcia digital, va funcionar.
Absolutament tota. Tota la burocràcia va ser online i no presencial.
Fa un any. I una cosa, deies això dels porcs vietnamites. De fet, hi va haver-hi un boom, no?, quan allò que el George Clooney anava amb el porc vietnamita i no sé quin altre famós, i va haver-hi un munt de gent que va voler tenir un porc vietnamita, però després, realment, la gent, hi ha moltes persones que van abandonar aquests porcs, no?
Exactament, i aquest va ser el principal problema, no? Va ser un animal que va estar molt de moda i de cop la gent pues, se'n va cansar. N'hi va haver un molt boom, en van comprar molts i llavors, quan eren molt grans i ja no es podien mantenir en un pis, llavors és quan va començar el problema de l'abandonament. perquè no és un animal pròpiament de companyia, és un animal que necessita un terreny on poder furgar. Amb una casa podria arribar a estar bé, però per res del món és un animal per estar en un pis o per treure a passejar pel mig de la gran ciutat, de cap manera.
I, de fet, el que dèiem, no? Anant a les xarxes i aquest poder altruista que vosaltres esteu experimentant també us serveix molt per sensibilitzar la gent, per explicar precisament aquestes històries d'abandonament, de maltracte, a vegades fins i tot sense saber-ho, perquè darrerament el que us estan arribant, per exemple, són cries de guineu, perquè la gent us les porta del bosc.
Exactament. Hi ha un problema molt gran amb el que són les guineus i els cabirols, sobretot, que la gent va per la muntanya, i més ara, no? Amb tema Covid, que sortim molt més a la natura i busquem natura, i passejant ens trobem doncs, una cria de guineu, ens trobem una cria de cabirol tirat al terra. Aquest animal no està abandonat, no s'ha d'agafar. Probablement la mare les està transportant i és l'últim que s'ha quedat. Llavors la gent el que fa els agafa i llavors si ens toca el refugi, hòstia, ens en podeu fer càrrec, però aquest animal on hauria d'estar és a la natura.
Clar. Aquesta és una de les funcions que ells s'esforcen molt per fer servir les seves xarxes, per explicar una mica doncs, la vida de cada animal, com se'ls ha de cuidar i què no hem de fer al bosc. Però la principal funció de les vostres xarxes és arribar com al màxim de gent possible per recollir alguna cosa de diners, perquè això us costa uns diners al mes. Vosaltres no és la vostra feina principal, teniu altres feines, però aquests animals mengen, a part de que se'ls han de cuidar. I llavors voleu arribar al màxim de gent possible doncs, per tenir, per exemple, padrins o donacions.
Exactament. En un projecte així necessita de molt per sobreviure i nosaltres, com bé dius, treballem en altres empreses per poder-ho mantenir tot plegat. Llavors necessitem arribar a com més gent millor, primer, per poder que sigui sostenible econòmicament, segon, per arribar a més casos d'abandonament que avui dia la gent poder no sap on acudir, i tercer, perquè com més difusió tinguem, també més possibles adoptants dels nostres animals hi hauran i que deixaran lloc a que n'entrin de nous i puguem rescatar-ne més.
D'entre totes les xarxes que hi ha, heu triat Instagram, és on teniu més seguidors i la que cuideu més. De fet, en els últims temps us heu professionalitzat molt, feu unes fotografies precioses, perquè suposo que us n'heu adonat això, no? De que com més professional el compte, a més gent arribeu.
Exactament. Bueno, això té molt mèrit del Gabri, el meu company amb tota aquesta bogeria, que ell és qui fa les fotografies. Però sí, evidentment hem vist que com més professional sigui tot, més bones repercussions té i més engagement aconseguim de la gent.
I ara fa poc també heu obert compte a TikTok.
Sí, ara és una prova que hem fet ara fa poquet, sí, hem obert el TikTok, ens ha permès també fer vídeos xulos i tot plegat, però encara som una miqueta ignorants amb el tema i estem començant ara, tot just.
Per què aquestes dues xarxes, concretament?
Bueno, en realitat Instagram, perquè des de bon inici vam veure que era el bàsic, que era on ara mateix tothom hi era, i on ens coneixíem poder una miqueta més, no? Podíem començar. I TikTok, doncs res, el que dic ara, just hem començat per veure i explorar noves alternatives.
I ja per acabar, aquesta gent que entra o que us coneix a partir de les vostres xarxes, el que troba també informació són els links de la manera que pot fer donacions. Hi ha diferents maneres. Explica'ns els projectes amb els que col·laboreu.
Sí, és el que dèiem abans, no? La repercussió de xarxes socials i la tecnologia en com ens ajuda a nosaltres és que fa possible l'existència d'un refugi aconseguint donacions també online, no? A través del teaming, sobretot, que és donar un euro al mes, i a través, doncs, nosaltres de DonorBox, que permet apadrinar a un dels nostres habitants del refugi a partir de 10 euros al mes, i així rebem informació a casa, imatges i tot plegat d'aquest animal que estem ajudant a sobreviure aquí al refugi.
Ai, escolta una cosa, estic sentint uns ocells, suposo que no són un efecte especial, no? Traiem la música de fons, és que m'està agafant aquí una alegria de natura.
Mira, a veure, espera, sents els ocells?
No, és que se senten moltíssim, per
moltíssims,
això.
Moltíssims, i fins fa poc s'estava sentint cabres, també. I ara estic amb el Morrison, mira, que està menjant.
A veure, se sent? Ai, el Morrison.
L'hem paitat una mica, ara.
Home, de fet, aquí deuen estar ben bé feliços, no? Perquè els
estan molt feliços,
perquè...
i la diferència amb altres llocs que potser la gent està més acostumada a veure, o les granges d'escola, o granges, on s'exploten més els animals, o estan més perquè la gent els vagi a veure, és que aquí estan tots els que poden estar en llibertat, estan en llibertat i barrejats. I els que estan en un espai concret és perquè així ho necessiten. I una de les diferències d'aquest refugi també és que no accepta visita. Només pots venir si ets padrí, per exemple, d'algun animal, que llavors tens dret un cop al mes a venir-lo a veure.
Doncs va, apadrineu.
Perquè els animals no.
Mira, amb aquest entorn, no traieu l'àudio d'aquest entorn, perquè farem també entrar aquí, estem connectant des de diversos punts de Catalunya, la Sílvia Creu, i que ens faci un repàs de la crònica de xarxa així amb els ocellets del fons, que també va bé. Sílvia, hola, hi ha dos noms protagonistes de la conversa a xarxes, hi ha George Floyd avui, Derek Chauvin, l'expolicia ha estat declarat culpable per part del jurat de tots els càrrecs per la mort de George Floyd, i també hi ha molta polèmica al voltant de la Superliga Europea, segueix acaparant liderant el debat, amb noms com Atlètic de Madrid i Inter de Milà, que han abandonat el projecte aquest matí. Tuits virals i etiquetes, ens els resumeixes, Sílvia?
Doncs sí, la de suport al seu president Florentino Pérez, coixinet, estamos contigo, Presi, o al contrari, Super League out. El tuit de Piqué, el futbol pertany als aficionats avui més que mai, 26.000 retuits. El de Jordan Henderson, capità del Liverpool en nom de tots els capitans de la Premier contra la Superliga, prop de 70.000 retuits. L'ex blaurana Gary Lineker animant el Barça a sortir-ne amb un vinga, ets més que un club, demostra que encara és cert, 9.000 retuits. I la web del Manchester City, que es col·lapsa per l'allau d'intents d'entrar a llegir el comunicat on diu que marxa del projecte, i també el comunicat dels clubs que encara el mantenien anunciant que segueix endavant i que ja ha quedat antic.
La veritat és que és un autèntic culebrot això de la Superliga, i és segon a segon va canviant tot. Els sents tu també els ocellets, perquè tu, Sílvia, tens ocellets també a casa.
Portaré aquí els meus marujitos, sí, que estan engaviats, però en una gàbia molt gran. I canten
per tant,
moltíssim.
Som el Pop-Up, som, ens agraden els animals. Avui hem volgut conèixer, de fet, hem d'explicar també que l'Eric es va posar en contacte a les nostres xarxes del Pop-Up. Per tant, nosaltres us escoltem quan ens envieu i ens proposeu coses al refugi al Cau del Bosc. Enhorabona, Eric, per aquest projecte.
Moltes gràcies a vosaltres per venir.
I Marta Cristià també, moltíssimes gràcies. José Antonio Muñoz, i ara compartirem tot aquest dia especial que hem viscut avui també amb vosaltres. Moltes gràcies, ja ho sabeu, demà què fem? Demà ve el Roc Masseguer, demà és el dia dels creadors de continguts, i demà el que farem, espera que no me'n recordo, sí, demà ve la rapera Miss Raisa amb el Roc Masseguer Out Consumer, i ens afegim el Dia Internacional de les Nenes a les TIC i el Dia de la Terra. Va, deixem últims segons per Eure i pel Morrison. Thank you.